Violència sexual amb el concepte de consentiment al centre de tot. Cristina Cantal.
Per fer-ho tirarà endavant fins una norantena d'accions diferents, entre les que destaca un servei de primers auxilis psicològics per les víctimes actiu les 24 hores del dia. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, explica les novetats del nou model.
Té dues premisses claríssimes. No deixar cap dona sola i que siguin els serveis els que s'adaptin a les necessitats de les dones. I d'aquí l'èmfasi que hem posat en poder atendre totes les formes de violència i atendre també tant les més recents com les menys recents. Això en si mateix és un canvi radical del model.
La ministra d'Igualtat, Irene Montero, carrega contra els jutges per la revisió de penes arrel de la llei del només sí és sí i assegura que no pensa canviar la normativa.
La ministra assegura que hi ha jutges que no estan complint la llei per masclisme i ha recordat que ja hi ha un avís de la ONU sobre els problemes en la imparcialitat judicial quan hi entren en joc estereotips de gènere.
Hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo si es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia.
Els menjadors escolars a Catalunya han malbaratat 100 milions de quilos d'aliments els últims 10 anys.
Ho recull un informe elaborat per una empresa vallesana especialitzada en àpats escolars i lleure educatiu, Campos Estela. El seu director general, Martí García, aposta per una nova mirada en la configuració dels menús a l'escola i insta a implicar nens i nenes en la manipulació dels aliments.
Nens mínimes amb un infant, tant de primària, doncs van entre els 600 i els 700 grams, aproximadament, una cosa així, sense comptar l'aigua. El que nosaltres, quan començàvem a mesurar, és que d'aquests 600-700 grams, 750, en funció de l'edat, no? De si és un P3 o si és un nano de 6C, doncs s'anava a la posa de mitja un 100-120 grams.
Els ferrocarrils de la Generalitat estan al límit de la seva capacitat. Així ho assenyalen des de promoció del transport públic després que s'hagi anunciat l'augment de freqüències a la línia Vallès a partir del 9 de desembre.
Des de l'entitat defensen la necessitat d'intervenir a Renfe com a mesura de reforç del transport públic.
El tècnic de la PTP, Carles García, apunta la necessitat d'intervenir Renfe per millorar el transport públic.
El ferrocarrils també té un límit dins de la seva capacitat. No pots posar un tren que s'encavalqui darrere un altre. Estem arribant a aquest límit. Llavors, el següent salt haurem de veure cap on tira.
El món casteller busca fer trending topic l'etiqueta #castells a Twitter.
Ho ha fet coincidint amb el dia que es va declarar ara fa 12 anys aquest acte cultural patrimoni de la humanitat. El president de la coordinadora de colles castelleres, Joan Ibarra, demana la col·laboració de tothom.
Amb el #castellers hi ha hagut moments que per notícies importants que han passat en el món dels castells doncs han sigut molt virals. Però amb el #castells, que justament el que volem reivindicar, no? Aquest hashtag més inclusiu, més genèric, més que ens representa a tots i totes els castellers, encara no hem aconseguit mai. Per això avui, coincidint amb la declaració de patrimoni material, volem veure què passa.
I en esports, a la Copa Catalunya de Futbol, avui es disputen les semifinals. Joan Barberà.
A partit únic, l'Olot rep l'Andorra des d'un quart de vuit del vespre, un partit que es podrà veure en directe a la plataforma Xala, a xala.cat. I a partir de les 8, el Sant Cristóbal juga a Terrassa contra el Badalona Futur.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarà dominant el sol a molts indrets del país. Sí que puntualment quedarà el cel una miqueta enterrenyat, mig ennuvolat per la presència d'aquests núvols alts i mitjans, però en conjunt no deixaran pas el cel tapat. Sí que durant la tarda, més aviat mitja tarda i vespre, arribaran núvols més compactes pel terç oest del territori i no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble. Pel que fa a la temperatura, es mantindrà força suau durant aquestes immediates hores, ja amb valor superant els 20 graus a punts del litoral i prelitoral i cap a l'interior que a poc aniran fregant aquests 20 graus. De cara a aquesta propera nit continuarem tenint força núvols mitjans que no han de deixar pluja, però sí que farà que la temperatura mínima no baixi massa i per tant demà ens despertarem amb una temperatura suau molt similar a la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. En aquests moments hem de continuar parlant de problemes a la P7, en concret entre Sant Cugat i Cerdanyola, en sentit Tarragona, on encara hi ha un carril tallat on hi ha hagut l'avaria d'un camió, encara ha estat el camió allà i s'han arribat a fer retencions molt importants, però en aquests moments comptem que són 4,5 km. A banda, en aquesta mateixa P7, com és habitual, a Barberà, en sentit Tarragona, retencions a 3 km i al seu lateral, a la B30, en ambdós sentits de la marxa. Continuem els accessos nord amb problemes per accedir als dos a la Trinitat, a la C33, amb 2,5 km, i la C58 presenta molts problemes, ja que tenim retencions des de Ripollet fins a Montcada. En aquesta mateixa autopista del Vallès, de Sant Quirze en sentit Terrassa, 5 km de circulació lenta. En el cas dels accessos sud, a la 2, problemes a Sant Feliu, en sentit Lleida, 5 km, compta amb aquest punt, i pel que fa a les rondes, molt i molt carregades. I en punts d'obra, on cal de circular molta prudència. Això és tot. Bona tarda.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Enmig de la polèmica per la revisió de penes de la llei del només sí és sí, el govern català desplega un nou model d'abordatge per la prevenció i la reparació per les víctimes de la violència sexual amb el concepte del consentiment al centre de tot.
Per fer-ho, tirarà endavant fins una norantena d'accions diferents, entre les que destaca un servei de primers auxilis psicològics per les víctimes actiu les 24 hores del dia. S'abordaran tota mena de casos, des d'emergències immediates fins a atacs del passat. S'invertiran 40 milions d'euros fins al 2025 per tirar endavant el nou model.
L'objectiu és erradicar la cultura de la violació i implementar la del consentiment sexual. Mont Carvajal.
El govern vol més prevenció de les violències sexuals i millor reparació de les víctimes i pretén atendre totes les violències sexuals, recents o passades. El telèfon 900 900 120, on fins ara s'informava d'on trobar informació, hi haurà ara psicòlogues especialitzades i un primer assessorament jurídic. Un suport que es desplaçarà físicament al costat de la víctima, si ho vol. També s'obriran 5 serveis d'intervenció especialitzada més i es passarà dels 17 actuals als 22. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, ha explicat on rau el canvi.
Té dues premisses claríssimes. No deixar cap dona sola i que siguin els serveis els que s'adaptin a les necessitats de les dones. I d'aquí l'èmfasi que hem posat en poder atendre totes les formes de violència i atendre també tant les més recents com les menys recents. Això en si mateix és un canvi radical del model.
La consellera ha dit que cal erradicar la cultura de la violació i passar a la cultura del consentiment.
Precisament sobre la darrera polèmica de revisió de penes de la llei coneguda com la del sí és sí, avui la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha carregat contra els jutges i assegura que no pensa canviar la normativa.
La ministra ha assegurat que la rebaixa de les penes a alguns condemnats per delictes sexuals després de l'aprovació de la llei del només sí és sí es deu a que hi ha jutges que no estan complint la llei per masclisme i ha recordat que ja hi ha un avís de la ONU sobre els problemes en la imparcialitat judicial quan hi entren en joc estereotips de gènere.
Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo si es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa.
Montero ha apostat per reforçar la formació de tots els operadors judicials per evitar que els estereotips i el masclisme, ha dit, portin a comprometre la imparcialitat del sistema judicial i que hi hagi jutges que apliquin erròniament la llei.
Tot plegat després que des del govern espanyol fins a dos ministres hagin deixat ja la porta oberta a revisar la normativa, la titular de Defensa, Margarita Robles, i la d'Educació, Pilar Alegria. Mentrestant, des de Catalunya, la consellera d'Igualtat, Tània Verge, també s'ha pronunciat sobre el cas i coincideix amb Montero en que el problema és la manca de perspectiva de gènere dels jutges. Mont.
La consellera Tània Verge diu que Catalunya no s'ha rebaixat cap pena del sí és sí, però que hi estarà atenta i ha considerat que els jutges que estan rebaixant penes tenen una mirada esbiaixada.
De moment no tenim identificat cap cas, evidentment no és descartable que pugui ocórrer i estarem pendents també conjuntament amb el Departament de Justícia, però en qualsevol cas, com dèiem, aquestes revisions no haurien de tenir lloc aquí al Poder Judicial, o en aquest cas els jutges i jutgesses estan fent una interpretació sense perspectiva de gènere del conjunt de supòsits i de greujants que té prevista la mateixa llei orgànica.
La consellera troba correcta la proposta feta avui per la ministra d'Economia d'impossibilitar la rebaixa de penes a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos generals de l'Estat.
També el govern central vol avançar en una justícia especialitzada en violència contra la infància i l'adolescència i ho farà a través d'una estratègia que preveu la creació de torns d'ofici especialitzats i un millor acompanyament a les famílies en els processos judicials. Són mesures que ha presentat la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, coincidint avui amb el Dia Europeu per la Protecció dels Infants i contra l'abús i l'explotació sexual.
En aquest sentit, la ministra ha dit que estan avançant en el model Barnaus, cases d'infància i adolescència per atendre els menors durant els processos judicials per casos de violència sexual. Altres mesures previstes són crear entorns protectors i segurs i donar eines a les famílies com plans de foment i suport que impulsin la parentalitat positiva, és a dir, educar sense castigar. Per la ministra, s'ha de deixar de considerar els nens com a simples complements dels seus pares.
Hay que decirlo claro, los niños y las niñas no son pertenencias, no son posesiones, no son cosas, son sujetos con derechos propios que tienen que ser garantizados, le pese a quien le pese. Y es obligación de las administraciones públicas hacer todos los esfuerzos y todos los recursos y poner todos los recursos que sean necesarios para que sus derechos estén garantizados.
Belarra també ha dit que estan treballant en la llei de família que ha de garantir drets com el de la conciliació.
Notícies en xarxa.
El govern català es reunirà dijous amb els socialistes i divendres amb Junts per Catalunya per intentar avançar el suport als pressupostos.
Les dues trobades seran tècniques sense la participació de les conselleres Laura Vilagran i Natàlia Mas-Guix, segons fonts de Palau. L'executiu ha celebrat fins ara dues reunions tècniques amb els comuns. De fet, des de govern asseguren que és amb En Comú Podem amb qui més s'ha avançat. Els de Jéssica Albiach, però, insisteixen que les converses estan en una fase inicial i que encara no han vist cap número. Comuns i PSC han anat reclamant els últims dies al govern que comenci ja a negociar els pressupostos del 2023. D'altra banda, Junts ha d'enviar un catàleg de demandes a l'executiu sobre el contingut dels comptes.
Els menjadors escolars a Catalunya han malbaratat 100 milions de quilos d'aliments els últims 10 anys. Ho recull un informe elaborat per una empresa vallesana especialitzada en àpats escolars i lleure educatiu, Campus Estela. L'estudi, que ha comptat amb la participació d'uns 6.000 infants, aposta per una nova mirada en la configuració dels menús a l'escola i insta a implicar nens i nenes en la manipulació dels aliments. Anna Ruiz.
També obrir el ventall de possibilitats i donar als infants que mengen a l'escola la possibilitat d'escollir un plat del menú, per exemple, o combinar ells mateixos els ingredients que faran servir a l'amanida. Tot plegat per evitar que 100 o 120 grams de cada menú escolar acabi a la gallida. Martí García és director general de Campus Estela.
Les mínimes amb un infant, el de primària, doncs van entre els 600 i els 700 grams, aproximadament, una cosa així, sense comptar l'aigua. El que nosaltres, quan començàvem a mesurar, és que aquests 600-700 grams, 750, en funció de l'edat, no? De si és un P3 o si és un nano de 6C, doncs s'anava a la posa de mitja uns 100-120 grams.
L'aigua és altre dels elements vitals en un menú escolar que més es desaprofita, segons l'informe. Durant els últims 10 anys, l'empresa instal·lada al Vallès Occidental, que subministra els menús a 40 escoles de la província de Barcelona, ha col·laborat amb nens i nenes i els ha fet protagonistes a l'hora d'escollir ingredients i configurar menús, convertint el menjador de l'escola en un espai d'aprenentatge. L'experiència també ha considerat els infants clients del menjador i no només usuaris passius. L'estalvi aconseguit ha estat del 75%.
Més qüestions. Els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la província de Barcelona poden demanar ajudes del fons europeu Next Generation a través de la Diputació per la Transformació Digital. La corporació els proporcionarà el material que necessitin en lloc de donar-los els diners. Maite Polo.
El diputat d'Innovació i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Marc Verdaguer, ha explicat avui a la xarxa quin material demanen de forma ben habitual als consistoris. Com a molt tard, el projecte ha d'estar finalitzat a l'agost de l'any vinent i això vol dir que els terminis són molt acotats.
El que farem nosaltres és, amb les necessitats que ens estan dient els diferents ajuntaments, doncs proporcionar-los ja directament la solució. No és que els donem diners perquè ells comprin doncs, aquests equipaments, sinó que directament nosaltres els proporcionarem aquests equips que necessiten. Són ordinadors portàtils, videocàmeres, però també un dels equips que estan veient que ens estan demanant més és tot el que seria la cartelleria electrònica, a nivell dels tòtems d'informació que es poden posar doncs, a diferents punts del municipi per indicar doncs, les activitats o les incidències.
El termini per demanar els fons Next Generation per a la transformació digital dels municipis s'acaba el 15 de desembre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Satisfacció d'Anna Simó per la repetició del judici contra la mesa del Parlament del 2017 que ha ordenat el Tribunal Suprem i que els havia condemnat a inhabilitació i multes econòmiques. Simó, que va ser la primera a presentar el recurs contra dos dels jutges, ha passat avui pels micròfons de la xarxa i celebra que el Suprem hagi determinat que aquests magistrats no eren imparcials. Joan Ferrer.
El Tribunal Suprem anul·la la sentència perquè considera vulnerat el dret a un tribunal imparcial dels acusats. Els quatre exmembres de la mesa van ser condemnats a un any i 8 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros cadascun. En la sentència recorreguda, el TSJC va absoldre Mireia Boya. Ara el Suprem estima el recurs d'Anna Simó, al qual s'hi van adherir les representacions dels altres tres condemnats. En declaracions a la xarxa, Simó ha insistit en la manca de parcialitat del procés judicial.
Vam recusar aquests dos magistrats perquè havien participat en l'admissió a tràmit de les tres querelles que va presentar Fiscalia contra nosaltres i en l'escrit d'admissió a tràmit van emetre valoracions com ara que es feia patent, aproximadament, que es feia patent que hi havia hagut una desobediència greu, això abans del judici. Per tant, és evident, i suposo que el Suprem s'ha adonat que com que la intenció era anar al Tribunal Europeu de Drets Humans, doncs que això s'hauria posat en evidència.
L'alt Tribunal Català havia condemnat Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó per desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que va culminar amb el referèndum de l'1 d'octubre.
Irídia, Òmnium Cultural i altres entitats memorialistes han interposat la primera querella per tortures a la prefectura de Via Laietana pel cas del militant sindicalista Carles Vallejo.
Així ho han explicat en l'acte de presentació de la campanya Via Laietana 43, Fem Justícia, Fem Memòria. Aquestes entitats han convocat un acte per aquest diumenge a les 12 del migdia davant la comissaria per urgir la ressignificació d'aquest espai perquè esdevingui un espai de memòria.
El jurat popular ha declarat César Vegas, l'agent de la Policia Nacional que va matar la parella a trets a Olot la matinada del 20 d'abril de 2019, culpable d'assassinat i l'Audiència de Girona l'ha condemnat a 17 anys de presó. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
El jurat popular ha declarat César Vegas, l'agent de la Policia Nacional que va matar la parella a trets a Olot el 2019, culpable d'assassinat i l'Audiència de Girona l'ha condemnat a 17 anys de presó. El veredicte conclou per unanimitat que va utilitzar l'arma reglamentària per engegar diversos trets al cap i al coll de la víctima, que no va tenir cap possibilitat de defensa. El jurat li aprecia les agreujants de parentiu i de gènere perquè va atacar la víctima per demostrar el seu domini i superioritat i les atenuants de reparació del dany i d'alteració psíquica. Va patir un trastorn mental de caràcter transitori que li va afectar lleument la capacitat volitiva. La sentència és ferma.
Setze persones han resultat afectades en un incendi en una habitació que ha tingut lloc en un centre assistencial de Sant Boi de Llobregat, dos de les quals han hagut de ser traslladades a l'hospital amb lesions de poca gravetat i les 14 restants han estat donades d'alta in situ.
Segons han explicat els bombers, el foc s'ha originat en un matalàs cap a 3:45 de la tarda. El Servei d'Emergències Mèdiques ha activat 5 unitats terrestres i un comandament. L'incendi ha estat extingit poc després d'originar-se.
Els ferrocarrils de la Generalitat estan al límit de la seva capacitat. Així ho assenyalen des de Promoció del Transport Públic després que s'hagi anunciat l'augment de freqüències a la línia Vallès a partir del 9 de desembre. Des de l'entitat defensen la necessitat d'intervenir a Renfe com a mesura de reforç del transport públic. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
El tècnic de la PTP, Carles García, apunta la necessitat d'intervenir Renfe per millorar el transport públic.
La Ferrocarrils també té un límit dins de la seva capacitat. No pots posar un tren que s'encava aquí darrere un altre. Sí, estem arribant a aquest límit. Llavors, el següent salt, doncs, haurem de veure cap on tira. En aquest sentit, doncs, haurem de tirar de Renfe si volem millorar la connectivitat de Barcelona, pensant, doncs, en totes les infraestructures que encara falten per la xarxa de via ampla, la xarxa convencional.
Entre les millores aplicables a Rodalies, segons García, hi ha l'explotació del túnel de Montcada i la recuperació dels serveis semidirectes.
Precisament una aposta decidida pel transport públic i més habitatge social i de lloguer. Aquestes són les principals línies d'actuació del nou conseller de Territori, Juli Fernández, que avui ha presentat el seu full de ruta al Parlament. Un model que hauria de servir per posar fre a la segregació urbana i als devastadors efectes del canvi climàtic. Des de l'oposició l'han acusat de continuista, Jordi Casino.
L'exalcalde de Sabadell ha presentat a grans trets un projecte que dona per bo el model del destituït Jordi Puigneró i que al seu parer hauria de permetre aconseguir un major equilibri territorial amb el transport públic com a gran protagonista. Unes propostes que han estat rebudes amb recel i desconfiança per la resta de grups de la cambra que han denunciat el continuisme i la manca de suports de l'actual govern. Escolteu a Fernández i el diputat del PSC, Jordi Terrades.
Des del govern tenim molt clar que les infraestructures han de contribuir a la cohesió social i territorial del país, a la competitivitat, a la prosperitat.
Novetat, respecte al que vam escoltar ara fa 18 mesos en el conseller Puigneró, no gaires.
Fernández ha confirmat que l'any vinent ja estarà implantada del tot la T-Mobilitat i ha defensat projectes com el de la finalització de la línia 9 del metro, la implantació del tram camp a Tarragona i els estudis per determinar la viabilitat de fer línies de tramvies a l'Ebre, al Bages i a la Costa Brava i als Pirineus. I en matèria d'habitatge ha reclamat un nou pacte que permeti construir 180.000 vivendes.
El món casteller s'ha proposat avui un nou repte i ha engegat durant tot el dia una iniciativa per fer trending topic l'etiqueta Castells a Twitter. Ho ha fet coincidint amb el dia que es va declarar, ara fa 12 anys, aquest acte cultural Patrimoni de la Humanitat. Helena Puigdueta.
Joan Ibarra, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, reconeix que el repte és difícil, però assegura que les colles hi estan avesades i que els agrada, i quan més complicats, millor. Són declaracions a la xarxa.
Amb la festa castellera hi ha hagut moments en què per notícies importants que han passat en el món dels castells, doncs han sigut molt virals. Però amb el hashtag Castells, que és justament el que volem reivindicar, no? Aquest hashtag més inclusiu, més genèric, més que ens representa tots i totes els castellers, encara no ho hem aconseguit mai. Per això avui, coincidint amb la declaració de patrimoni material, volem veure què passa. Realment és una incògnita, per això veurem on arribem. Hi hem ficat molts esforços, hi ha molta gent al darrere treballant-hi.
Amb la intenció d'aconseguir, doncs, carregar i descarregar aquest nou repte, Joan Ibarra demana a la ciutadania que faci pinya fent tuits amb aquest hashtag i els castellers i castelleres que hi comparteixin records i emocions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A la Copa Catalunya de Futbol, avui es disputen les semifinals a partit únic. L'Olot juga contra l'Andorra des d'un quart de vuit del vespre, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma Xala, a xala.cat, primers minuts de partit, empat a 0 gols. I a les 8 del vespre, el Sant Cristóbal juga a Terrassa contra el Badalona Futur. Fem la prèvia d'aquest partit des de Canal Terrassa. Ens ho explica Miqui Romagosa.
El Sant Cristóbal té l'oportunitat de continuar fent història i aconseguir el bitllet per la final de la Copa Catalunya Absoluta. S'enfronta al Badalona Futur, rival de la segona federació, i atenció perquè els agarencs, doncs, volen aprofitar, jugar davant la seva afició per poder aconseguir aquesta fita històrica. Dani Andreu no podrà comptar amb els lesionats Adri Montoro i Jordi Ranera, així com Max Llobera i Cucu, que tenen compromís internacional amb la selecció d'Andorra. Recordem que el conjunt agarenc va ser capaç d'eliminar el Terrassa i el Barça B, equips de superior categoria, i ara té un altre repte per davant, enfrontant-se a un equip de la segona ref. El partit començarà a les 8 de la tarda al municipal de Can Anglada i atenció perquè el conjunt agarenc ha engegat una iniciativa i és que per 10 euros comprant una bufanda del conjunt agarenc tenen l'entrada gratuïta per veure aquest centre parroquial Sant Cristòbal Club de Futbol Badalona Futur.
Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, encara en futbol a la Copa del Rei, Espanyol, Girona i Nàstic han conegut avui el seu rival a la segona eliminatòria de la competició del CAO. El Nàstic de Tarragona s'enfrontarà al Màlaga, equip de la segona divisió A. L'Espanyol jugarà a la illa de La Palma, a les Canàries, contra l'Atlético Paso, i el Girona ho farà al camp del Cacereño Extremeny. També hem de destacar que el comitè de competició ha sancionat amb 3 partits el davanter del Barça, Robert Lewandowski, per l'expulsió al camp d'Osasuna. El jugador polonès ha estat castigat amb 2 partits per la desconsideració a l'àrbitre i un per l'expulsió, i es perdrà els enfrontaments amb l'Espanyol, l'Atlético i el rival que els toqui als 16ens de final de la Copa del Rei. Gerard Piqué, que també va ser expulsat en el darrer partit, li imposen 4 partits per insultar l'àrbitre, però recordem, ja s'ha retirat del món del futbol. En ciclisme, destaquem que la Vuelta a Espanya, l'edició número 78, que començarà el 26 d'agost a Barcelona i s'acabarà a Madrid el dia 17 de setembre, farà públic el recorregut el proper 10 de gener en el Palau de la Música Catalana. L'edició del 2023 s'apostarà de nou per un recorregut amb innovacions orientades a mantenir l'interès esportiu fins a l'última jornada. I en waterpolo, l'Astralpool Sabadell viu hores d'ara una jornada històrica amb el debut a la Champions masculina de waterpolo a la piscina Finetwork de Can Llong. El Club Natació Sabadell s'enfronta hores d'ara al Ferencváros hongarès. Al final del primer quart està perdent el conjunt que entrena Quim Colet per 2-3, perd per la mínima el Sabadell.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Denis Siama, un dels pares de la cosmologia moderna. Denis Siama va néixer el 1926 a Manchester, Anglaterra, i va ser un dels cosmòlegs més importants de la segona meitat del segle XX. Va passar la major part de la seva carrera a les universitats d'Oxford i de Cambridge i va ser mentor d'altres grans físics com Martin Rees, Stephen Hawking i d'altres. Després de graduar-se en física, es va doctorar el 1953 a Cambridge mateix de la mà de Paul Dirac, amb un treball sobre el principi de Mach i la inèrcia. A Siama va ensenyar en universitats de gran renom com la King's College de London, Anglaterra, la Universitat de Harvard als Estats Units, la de Texas, Austin, també als Estats Units, a més de la Universitat de Cambridge, a la Universitat d'Oxford, etc. El 1983 es va traslladar a Itàlia, primer a la Universitat de Trieste i després a la de Pisa. Entre els àmbits d'estudi de Siama s'inclouen la radioastronomia, l'astronomia de raigs X, els quàsars, les anisotropies de la radiació còsmica de microones, el medi interestel·lar, intergalàctic, la física d'astropartícules i la naturalesa de la matèria fosca. Però, sens dubte, la seva contribució més significativa va ser el seu treball en relativitat general i forats negres. Va ser defensor de la cosmologia de l'estat estacionari de Fred Hoyle. No obstant això, durant la dècada de 1960, la teoria estacionària va començar a tenir molts arguments en contra i Siama la va abandonar per treballar en la nova cosmologia, la cosmologia del Big Bang. Durant els seus últims anys, es va dedicar a l'estudi de la matèria fosca en les galàxies. Els seus últims treballs els va centrar en perseguir una teoria de la matèria fosca explicada gràcies a l'existència d'un neutrí pesat. Després d'aquesta vida de científic impressionant, Dennis Siama va morir el 1999 a Oxford.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern català desplega un nou model d'abordatge per la prevenció i la reparació per les víctimes de la violència sexual amb el concepte del consentiment al centre de tot. Cristina Cantal.
Per fer-ho tirarà endavant fins una norantena d'accions diferents, entre les que destaca un servei de primers auxilis psicològics per les víctimes actiu les 24 hores del dia. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, explica les novetats del nou model.
Té dues premisses claríssimes. No deixar cap dona sola i que siguin els serveis els que s'adaptin a les necessitats de les dones, i d'aquí l'èmfasi que hem posat en poder atendre totes les formes de violència i atendre també tant les més recents com les menys recents. Això en si mateix és un canvi radical del model.
La ministra d'Igualtat, Irene Montero, carrega contra els jutges per la revisió de penes arrel de la llei del només sí és sí i assegura que no pensa canviar la normativa.
La ministra assegura que hi ha jutges que no estan complint la llei per masclisme i ha recordat que ja hi ha un avís de la ONU sobre els problemes en la imparcialitat judicial quan hi entren en joc els estereotips de gènere.
Hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo sí es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia.
Els menjadors escolars a Catalunya han malbaratat 100 milions de quilos d'aliments els últims 10 anys.
Ho recull un informe elaborat per una empresa vallesana especialitzada en àpats escolars i lleure educatiu, Campos Estela. El seu director general, Martí García, aposta per una nova mirada en la configuració dels menús a l'escola i insta a implicar nens i nenes en la manipulació dels aliments.
Aquests mínimes amb un infant, el de primària, doncs van entre els 600 i els 700 grams, aproximadament, no, sense comptar l'aigua. El que nosaltres, quan començàvem a mesurar, és que aquests 600-700 grams, 750, en funció de l'edat, no? De si és un P3 o si és un nano de 6C, doncs s'anava a la posa de mitja uns 100-120 grams.
Una vuitantena de metges de l'Hospital Mataró han començat des d'aquest matí una vaga de guàrdies per reclamar millores retributives i de les condicions de descans d'aquestes hores extra.
El vicepresident del Comitè d'Empresa de l'Hospital i president de Metges de Catalunya, Jordi Cruz, ha explicat que els facultatius faran la seva jornada i les guàrdies obligatòries, però no en faran cap més de voluntària.
Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
La protesta dels facultatius ha tirat endavant i podria alterar el funcionament dels serveis del centre, deixant les nits, els caps de setmana i els dies festius sense especialistes.
Intentarem que no afecti la població, no? Perquè el que està clar és que si una cosa queda descoberta, la cobrirem.
El món casteller busca fer trending topic l'etiqueta Castells a Twitter. Ho ha fet coincidint amb el dia que es va declarar ara fa 12 anys aquest acte cultural Patrimoni de la Humanitat.
A aquesta hora arrenca l'acte central commemoratiu amb la presentació del 7è volum de l'enciclopèdia castellera a l'Auditori del Vinceum a Vilafranca del Penedès.
I en esports, a la Copa Catalunya de Futbol, avui es disputen les semifinals. Joan Barberà.
A partit únic, l'Olot rep l'Andorra. Des d'un quart de vuit del vespre, el partit el podeu veure en directe a la plataforma Xala, xala.cat. Primera part en joc, empat a 0 al marcador. I a partir de les 8 del vespre, el Sant Cristóbal juga a Terrassa contra el Badalona Futur.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarà dominant el sol a molts indrets del país. Sí que puntualment quedarà el cel una miqueta enterrenyinat, mig ennuvolat per la presència d'aquests núvols alts i mitjans, però en conjunt no deixaran pas el cel tapat. Sí que durant la tarda, més aviat mitja tarda i vespre, arribaran núvols més compactes pel terç oest del territori i no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble. Pel que fa a la temperatura, es mantindrà força suau durant aquestes immediates hores, ja amb valors superant els 20 graus a punts del litoral i prelitoral i cap a l'interior, que a poc a poc aniran fregant aquests 20 graus. De cara a aquesta propera nit continuarem tenint força núvols mitjans que no han de deixar pluja, però sí que farà que la temperatura mínima no baixi massa i, per tant, demà ens despertarem amb una temperatura suau molt similar a la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda. Bé, doncs sembla que no disposem d'aquesta connexió.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
El nostre Nadal, el tió?
El menjador.
El caganer?
El pessebre.
Les neules?
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Enmig de la polèmica per la revisió de penes de la llei del només sí és sí, el govern català desplega un nou model d'abordatge per la prevenció i la reparació per les víctimes de la violència sexual amb el concepte del consentiment al centre de tot.
Per fer-ho, tirarà endavant fins a una norantena d'accions diferents, entre les que destaca un servei de primers auxilis psicològics per les víctimes actiu les 24 hores del dia. S'abordaran tota mena de casos, des d'emergències immediates fins a atacs del passat. S'invertiran 40 milions d'euros fins el 2025 per tirar endavant el nou model.
L'objectiu és erradicar la cultura de la violació i implementar la del consentiment sexual. Mont Carvajal.
El govern vol més prevenció de les violències sexuals i millor reparació de les víctimes i pretén atendre totes les violències sexuals, recents o passades. El telèfon 900 900 120, on fins ara s'informava d'on trobar informació, hi haurà ara psicòlogues especialitzades i un primer assessorament jurídic. Un suport que es desplaçarà físicament al costat de la víctima, si ho vol. També s'obriran 5 serveis d'intervenció especialitzada més i es passarà dels 17 actuals als 22. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha explicat on rau el canvi.
Té dues premisses claríssimes. No deixar cap dona sola i que siguin els serveis els que s'adaptin a les necessitats de les dones. I d'aquí l'èmfasi que hem posat en poder atendre totes les formes de violència i atendre també tant les més recents com les menys recents. Això en si mateix és un canvi radical del model.
La consellera ha dit que cal erradicar la cultura de la violació i passar a la cultura del consentiment.
Precisament sobre la darrera polèmica de revisió de penes de la llei coneguda com la del sí és sí, avui la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha carregat contra els jutges i assegura que no pensa canviar la normativa.
La ministra ha assegurat que la rebaixa de les penes a alguns condemnats per delictes sexuals després de l'aprovació de la llei del només sí és sí es deu a que hi ha jutges que no estan complint la llei per masclisme i ha recordat que ja hi ha un avís de la ONU sobre els problemes en la imparcialitat judicial quan hi entren en joc estereotips de gènere.
Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo si es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa.
Montero ha apostat per reforçar la formació de tots els operadors judicials per evitar que els estereotips i el masclisme, ha dit, portin a comprometre la imparcialitat del sistema judicial i que hi hagi jutges que apliquin erròniament la llei.
Tot plegat després que des del govern espanyol fins a dues ministres hagin deixat ja la porta oberta a revisar la normativa, la titular de Defensa, Margarita Robles, i la d'Educació, Pilar Alegria. Mentrestant, des de Catalunya, la consellera d'Igualtat, Tània Verge, també s'ha pronunciat sobre el cas i coincideix amb Montero, en què el problema és la manca de perspectiva de gènere dels jutges. Mont.
La consellera Tània Verge diu que Catalunya no s'ha rebaixat cap pena del sí és sí, però que hi estarà atenta i ha considerat que els jutges que estan rebaixant penes tenen una mirada esbiaixada.
De moment no tenim identificat cap cas, evidentment no és descartable que pugui ocórrer i estarem pendents també conjuntament amb el Departament de Justícia, però en qualsevol cas, com dèiem, aquestes revisions no haurien de tenir lloc aquí al Poder Judicial, on en aquest cas els jutges i jutgesses estan fent una interpretació sense perspectiva de gènere del conjunt de supòsits i de greujants que té prevista la mateixa llei orgànica.
La consellera troba correcta la proposta feta avui per la ministra d'Economia d'impossibilitar la rebaixa de penes a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos generals de l'Estat.
També el govern central vol avançar en una justícia especialitzada en violència contra la infància i l'adolescència i ho farà a través d'una estratègia que preveu la creació de torns d'ofici especialitzats i un millor acompanyament a les famílies en els processos judicials. Són mesures que ha presentat la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, coincidint avui amb el Dia Europeu per la Protecció dels Infants i contra l'abús i l'explotació sexual.
En aquest sentit, la ministra ha dit que estan avançant en el model Barnaus, cases d'infància i adolescència per a atendre els menors durant els processos judicials per casos de violència sexual. Altres mesures previstes són crear entorns protectors i segurs i donar eines a les famílies com plans de foment i suport que impulsin la parentalitat positiva, és a dir, educar sense castigar. Per la ministra, s'ha de deixar de considerar els nens com a simples complements dels seus pares.
Hay que decirlo claro, los niños y las niñas no son pertenencias, no son posesiones, no son cosas, son sujetos con derechos propios que tienen que ser garantizados, le pese a quien le pese. Y es obligación de las administraciones públicas hacer todos los esfuerzos y todos los recursos y poner todos los recursos que sean necesarios para que sus derechos estén garantizados.
Belarra també ha dit que estan treballant en la llei de família que ha de garantir drets com el de la conciliació.
Notícies en xarxa.
El govern català es reunirà dijous amb els socialistes i divendres amb Junts per Catalunya per intentar avançar els suports als pressupostos.
Les dues trobades seran tècniques sense la participació de les conselleres Laura Vilagrà ni Natàlia Mas-Guix, segons fonts de Palau. L'executiu ha celebrat fins ara dues reunions tècniques amb els comuns. De fet, des del govern asseguren que és amb En Comú Podem amb qui més s'ha avançat. Els de Jéssica Albiach, però, insisteixen que les converses estan en una fase inicial i que encara no han vist cap número. Comuns i PSC han anat reclamant els últims dies al govern que comenci ja a negociar els pressupostos del 2023. D'altra banda, Junts ha d'enviar un catàleg de demandes a l'executiu sobre el contingut dels comptes.
Els menjadors escolars a Catalunya han malbaratat 100 milions de quilos d'aliments els últims 10 anys. Ho recull un informe elaborat per una empresa vallesana especialitzada en àpats escolars i lleure educatiu, Campus Estela. L'estudi, que ha comptat amb la participació d'uns 6.000 infants, aposta per una nova mirada en la configuració dels menús a l'escola i insta a implicar nens i nenes en la manipulació dels aliments. Anna Ruiz.
També obrir el ventall de possibilitats i donar als infants que mengen a l'escola la possibilitat d'escollir un plat del menú, per exemple, o combinar ells mateixos els ingredients que faran servir a l'amanida. Tot plegat per evitar que 100 o 120 grams de cada menú escolar acabi a la gallida. Martí García és director general de Campus Estela.
Dets mínimes amb un infant, el de primària, doncs van entre els 600 i els 700 grams, aproximadament, sense comptar l'aigua. Eh? El que nosaltres, quan començàvem a mesurar, és que aquests 600-700 grams, 750, en funció de l'edat, no? De si és un P3 o si és un nano de 6C, doncs s'anava a la posa de mitja uns 100-120 grams.
L'aigua és altre dels elements vitals en un menú escolar que més es desaprofita, segons l'informe. Durant els últims 10 anys, l'empresa instal·lada al Vallès Occidental, que subministra els menús a 40 escoles de la província de Barcelona, ha col·laborat amb nens i nenes i els ha fet protagonistes a l'hora d'escollir ingredients i configurar menús, convertint el menjador de l'escola en un espai d'aprenentatge. L'experiència també ha considerat els infants clients del menjador i no només usuaris passius. L'estalvi aconseguit ha estat del 75%.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Irídia, Òmnium Cultural i altres entitats memorialistes han interposat la primera querella per tortures a la prefectura de Via Laietana pel cas del militant sindicalista Carles Vallejo.
Així ho han explicat en l'acte de presentació de la campanya Via Laietana 43, Fem Justícia, Fem Memòria. Aquestes entitats han convocat un acte per aquest diumenge a les 12 del migdia davant la comissaria per urgir la ressignificació d'aquest espai perquè esdevingui un espai de memòria.
I el jurat popular ha declarat César Vegas, l'agent de la Policia Nacional que va matar la parella a trets a Olot la matinada del 20 d'abril del 2019, culpable d'assassinat. I l'Audiència de Girona l'ha condemnat a 17 anys de presó. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
El jurat popular ha declarat César Vegas, l'agent de la Policia Nacional que va matar la parella a trets a Olot el 2019, culpable d'assassinat, i l'Audiència de Girona l'ha condemnat a 17 anys de presó. El veredicte conclou per unanimitat que va utilitzar l'arma reglamentària per engegar diversos trets al cap i al coll de la víctima, que no va tenir cap possibilitat de defensa. El jurat li aprecia les agreujants de parentiu i de gènere perquè va atacar la víctima per demostrar el seu domini i superioritat, i les atenuants de reparació del dany i d'alteració psíquica. Va patir un trastorn mental de caràcter transitori que li va afectar lleument la capacitat volitiva. La sentència és ferma.
Setze persones han resultat afectades en un incendi en una habitació que ha tingut lloc en un centre assistencial de Sant Boi de Llobregat, dos de les quals han hagut de ser traslladades a l'hospital amb lesions de poca gravetat i les 14 restants han estat donades d'alta in situ.
Segons han explicat els bombers, el foc s'ha originat en un matalàs cap a 3:45 de la tarda. El Servei d'Emergències Mèdiques ha activat 5 unitats terrestres i un comandament. L'incendi ha estat extingit poc després d'originar-se.
Una vuitantena de metges de l'Hospital de Mataró han començat des d'aquest matí una vaga de guàrdies per reclamar millores retributives i de les condicions de descans d'aquestes hores extra. Els facultatius fan la seva jornada i les guàrdies obligatòries, però no en faran cap més de voluntària. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Els professionals sanitaris reclamen millors condicions laborals i retributives. La protesta compta amb el suport de 80 facultatius, els quals ja van comunicar a la direcció del centre hospitalari mataroní que renunciaven a fer aquest tipus de guàrdies no obligatòries. Després de dies de negociacions, no s'ha arribat a cap acord entre la gerència del Consorci Sanitari del Maresme i el col·lectiu afectat. I tot i que la negociació continua oberta, la protesta dels facultatius ha tirat endavant i podria alterar el funcionament dels serveis del centre, deixant les nits, els caps de setmana i els dies festius sense especialistes.
Intentarem que no afecti la població, no? Perquè el que està clar és que si una cosa queda descoberta, la cobrirem. Jo ja aquest missatge el dono a la ciutadania, que no pateixi, que nosaltres és molt possible.
El Consorci Sanitari del Maresme assegura per la seva banda que les guàrdies estan pactades des de fa anys. El col·lectiu de metges tornarà a reunir-se amb la gerència del Consorci Sanitari del Maresme aquest dijous. Les conclusions que surtin d'aquesta trobada es traslladaran a divendres a l'assemblea que es convocarà entre el col·lectiu de metges.
Nova jornada avui a la Fira Smart City, que celebra aquests dies a Fira Barcelona. Les conferències al voltant de les noves tecnologies han centrat la jornada de matí. Una d'elles ha estat del vicepresident executiu de l'AMB i alcalde de Cornellà, Antoni Balmont. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
La Fira Smart City ha comptat amb una recepció als alcaldes i regidors de la demarcació de Barcelona per part de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el diputat d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, Marc Verdaguer. Han assistit alcaldes de diferents municipis com l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, o l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz. Núria Marín ha explicat que durant els 3 dies de congrés treballaran per buscar solucions als problemes reals de la gent.
L'objectiu, per tant, és que tota la província de Barcelona, tota la demarcació, tiri a puguem avançar i que puguem donar, sens dubte, un servei millor a tots i cada un dels nostres veïns.
Antoni Balmont, vicepresident executiu de l'AMB i alcalde de Cornellà, ha oferit una conferència sobre el sistema de seguretat metropolitana. Ha explicat que des del municipi de Cornellà treballen amb el concepte de tecnologia social i porten anys implementant el concepte de Smart City per gestionar la ciutat. També ha explicat que la millora de l'espai públic passa per millorar les condicions urbanístiques, lumíniques i tecnològiques.
També a Fira Barcelona, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defensat aquesta tarda el disseny actual del corredor mediterrani amb final a la seva part est, a Hongria, prop de la frontera amb Ucraïna, i no l'alternativa, proposada a causa de la guerra, que podria arribar només fins a Croàcia. L'escoltem.
Entendemos, ¿no?, que cualquier modificación, ¿no?, que suponga, en cierta manera, un acortamiento del corredor mediterráneo, ¿no?, en ese punto, pues consideramos que no es la opción más ventajosa para, en fin, ¿no?, la concepción que se ha tenido hasta ahora del corredor mediterráneo, que, insisto, ¿no?, solo lo que se plantea es una alternativa en ese punto de finalización.
La ministra de Transports ha fet aquestes declaracions en la seva visita a la segona edició de Tomorrow Mobility, l'esdeveniment internacional que promou el disseny i l'adopció de nous models de mobilitat urbana sostenible. La cita s'allargarà fins demà en el context del Congrés Mundial Smart City Expo World, que, recordem, es fa a Fira de Barcelona.
Més qüestions. Apareix al riu Ebre una taca d'escuma més avall de les d'Escó. Ha estat l'Ajuntament de la Ribera qui ha donat l'avís a l'Agència Catalana de l'Aigua, qui han recollit mostres del riu, igual que el cap de medi ambient de la central nuclear d'Escó. L'ACA ha informat que l'escuma és d'origen natural i té el seu origen als salts d'aigua, descartant així que es tracti d'un abocament químic. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Fariñas.
Una taca d'escuma ha aparegut al riu Ebre més avall de la sud d'Escó. Segons ha informat Vídeo Escó Televisió, el servei de vigilància de l'Ajuntament ha estat qui ha donat el primer avís als agents rurals, que s'han desplaçat a la zona acompanyats de tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua. Els tècnics han recollit mostres per analitzar l'aigua, així com ha fet també el cap de medi ambient de la central nuclear d'Escó. Segons ha informat hores més tard l'ACA, la principal hipòtesi seria que es tracta d'escumes naturals, que es produeixen al riu durant la primavera i que, amb les actuals temperatures poc habituals per l'època, es torna a repetir aquest fenomen. Aquestes escumes afegeixen, es generen en els salts d'aigua i desapareixen al cap de pocs metres. Es descartaria d'aquesta manera que es tracti d'un abocament químic o d'un establiment concret.
En cultura, en marxa aquesta hora la commemoració dels 12 anys de la declaració dels castells com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. A l'Auditori del Vinceum, a Vilafranca del Penedès, es presenta el 7è volum de l'Enciclopèdia Castellera en un acte que ha de comptar amb la presència de la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Adelaida Moya. Anem, doncs, cap allà, Ràdio Televisió de Vilafranca. Judit Jansà, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs mira, sí, com deies, ens trobem ara mateix a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca perquè també, com deies, avui, 16 de novembre, es compleixen 12 anys des que la UNESCO va declarar els castells com a patrimoni material de la humanitat. Recordem que els castells van entrar en aquesta llista representativa el 16 de novembre del 2010 a la ciutat de Nairobi, a Kènia. En aquest mateix acte s'aprofitarà també, com deies, per presentar el volum 7 de l'Enciclopèdia Castellera de l'autor casteller Xavier Brotons, una enciclopèdia castellera que recull absolutament tot el context històric dels castells i la seva evolució en els darrers dos segles. Ens trobem, per tant, en un acte que podem dir que està sent bastant multitudinari, tenim l'auditori gairebé ple, i que seguirà al llarg de la tarda. De fet, a 8:45 s'iniciarà en Cercavila fins a la plaça de la Vila, on allà davant de l'Ajuntament hi haurà el descobriment de les plaques en honor a les colles castelleres locals i l'enlairament de pilars.
Doncs moltíssimes gràcies, Judit Jansà, des de Ràdio Televisió de Vilafranca. Més qüestions al Centre d'Art Contemporani de Barcelona, Fabra i Coats, projecta íntegrament el film Els Tres Porquets del cineasta Albert Serra. Per primera vegada, l'obra de 101 hores de duració es podrà veure traduïda al català. Serà del 19 de novembre al 23 de febrer. David Navarro.
Els Tres Porquets parteixen d'un encàrrec que l'exposició d'art contemporani Documenta de Kassel, a Alemanya, va fer a Albert Serra l'any 2012. El cineasta va decidir rodar una hora de pel·lícula cada dia del 100 de la Documenta. El film va adaptar fidelment els textos de tres llibres en alemany sobre Goethe, Hitler i el cineasta Fassbinder. Si a això li afegim l'ús d'actors no professionals, segons ha explicat Albert Serra, s'aconsegueix el màxim d'objectivitat.
Amb la manera com tracten de relacionar-se amb la càmera, que sempre miren cap al costat, d'alguna manera està interlocutant amb aquests interlocutors elidits, però que és l'espectador que està mirant la pel·lícula. Fem la funció de testimonis totalment així objectius d'aquesta realitat.
Per mostrar la pel·lícula, la Fabra i Coats ha encarregat la subtitulació en català. El film es pot veure en una gran sala en el centre de la qual hi ha una pantalla triangular elevada que dificulta la seva visió unitària i, per tant, remarca la impossibilitat de veure el complet.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A la Copa Catalunya de Futbol, avui es disputen les semifinals. Des d'un quart de vuit del vespre, l'Olot juga contra l'Andorra, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma Xala i que de moment promet emoció perquè de moment 0-0 a la primera part. Per tant, de moment no ha marcat ni l'Olot ni l'Andorra. Per tant, tot es definirà en els propers minuts qui accedeix a la gran final d'aquesta Copa Catalunya. I en uns minuts, a partir de les 8 del vespre, a Terrassa, el Sant Cristóbal juga contra el Badalona Futur. Ens fa la prèvia des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Sant Cristóbal té l'oportunitat de continuar fent història i aconseguir el bitllet per la final de la Copa Catalunya Absoluta. S'enfronta al Badalona Futur, rival de la segona federació, i atenció perquè els agarencs doncs, volen aprofitar, jugar davant la seva afició per poder aconseguir aquesta fita històrica. Dani Andreu no podrà comptar amb els lesionats Adri Montoro i Jordi Ranera, així com Max Llobera i Cucu, que tenen compromís internacional amb la selecció d'Andorra. Recordem que el conjunt agarenc va ser capaç d'eliminar el Terrassa i el Barça B, equips de superior categoria, i ara té un altre repte per davant, enfrontant-se a un equip de la segona ref. El partit començarà a les 8 de la tarda al municipal de Can Anglada i atenció perquè el conjunt agarenc ha engegat una iniciativa i és que per 10 euros comprant una bufanda del conjunt agarenc tenen l'entrada gratuïta per veure aquest centre parroquial Sant Cristóbal Club de Futbol Badalona Futur.
Gràcies, Miqui Romagosa. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, avui s'ha fet el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol, on hi havia tres equips catalans, Espanyol, Girona i Nàstic. El Nàstic de Tarragona s'enfrontarà al Màlaga de la segona divisió A. L'Espanyol jugarà a la illa de la Palma, a les Canàries, contra l'Atlético Paso, i el Girona ho farà al camp del Cacereño extremeny. En bàsquet, en el món de la cistella, el Cadí la Seu juga avui partit d'Eurocup. Les de la Seu d'Urgell s'enfronten i afronten la quarta jornada de la segona competició continental. Visiten la pista del Greenwald del Luxemburg, a priori el rival més assequible del grup. També en joc, l'Estrelpool Sabadell viu hores d'ara una jornada històrica amb el debut a la Champions masculina de waterpolo a la piscina Finet Work de Can Llong. El Club Natació Sabadell, de moment, en temps de descans, està perdent davant el Ferencváros hongarès per 4-6. També destaquem que en handbol el Fracking Granollers rep el Puente Genil Andalús a la Lliga Sobal. En uns minuts, a les 8 del vespre, al Palau Olímpic de la capital del Vallès Oriental, els granollerins, que són segons a la classificació per darrere el Barça, intentaran sumar el nou triomf del conjunt de Repum, perquè aquest matí s'ha presentat al Museu Marítim de Barcelona una nova edició, la nova edició de la Copa Amèrica de Vela, que es farà a la capital catalana el 2024.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
L'OBC interpreta la Sinfonia dels Salms de Stravinsky amb la directora Marta Gardolinska i el Cor Madrigal el 18 i 19 de novembre a l'Auditori.
La violinista Bonsori acompanyarà l'orquestra amb el captivador concert per a violí número 1 de Shimanovsky.
Entrades a auditori.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
La mongeta tendra. La mongeta, Phaseolus vulgaris, tot i pertany a la família de les leguminoses, si es consumeix la tabella tendra de la mongetera, és una verdura. En canvi, si es deixa madurar, es pot recollir la mongeta seca. Per tant, és important collir la mongeta verda abans que la llavor s'hagi fet massa grossa i el llegum sigui massa fibrós. És una hortalissa a baix aport calòric perquè el 90% del seu pes és aigua i força saciant gràcies al seu contingut en fibra. També és rica en vitamina A, C i algunes del grup B com l'àcid fòlic, que ajudaran a prevenir l'envelliment, assegurar un bon estat de la vista, la pell, les ungles, els cabells i les mucoses i intervindran en la formació dels glòbuls vermells i blancs. Pel que fa als minerals, en destaca el potassi, el magnesi, el calci i el crom, que poden afavorir la diuresi i assegurar una correcta activitat de la insulina. Quan compreu la mongeta, cal que tingui un color viu i brillant. Per comprovar si és fresca, si la doblegueu, s'ha de trencar. Per conservar-la, cal fer-ho al frigorífic a la zona menys freda. I si n'heu comprat en excés, les podeu escaldar 2-3 minuts, escórrer i secar amb un drap de cuina i congelar-les anotant l'edat al recipient. Les podeu fer al vapor, saltejades amb altres verdures, escaldades, al forn o fins i tot amb tempura. Poden ser un bon acompanyant als plats principals de cereal o llegum, com un arròs o quinoa, unes faves o uns pèsols, o també amb patata. Poden ser l'ingredient principal d'un plat afegint alguna font de proteïna, com ou passat per aigua, encenalls de pernil, picada de nacars o formatge parmesà, o per crear amanides tèbies o fredes com l'ensaladilla. La mongeta tendra és una verdura que agrada gairebé a tothom. Aprofiteu per menjar-ne ara aquesta temporada, fer plats refrescants i augmentar el consum de vegetals.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Enmig de la polèmica per la revisió de penes de la llei del només si és si, avui la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha carregat contra els jutges i assegura que no pensa canviar la normativa. La ministra ha assegurat que la rebaixa de les penes a alguns condemnats per delictes sexuals després de l'aprovació de la llei del només si és si es deu a que hi ha jutges que no estan complint la llei per masclisme i ha recordat que ja hi ha un avís de l'ONU sobre els problemes en la imparcialitat judicial quan hi entren en joc estereotips de gènere.
Hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo si es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos pueden hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley.
Montero ha apostat per reforçar la formació de tots els operadors judicials per evitar que els estereotips i el masclisme, ha dit, portin a comprometre la imparcialitat del sistema judicial i que hi hagi jutges que apliquin erròniament la llei.